COPE Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saludo a un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaroz. Una setmana més, un cap de setmana, pràcticament a les portes del cap de setmana. Estem aquí per a explicar-vos el que és notícia a la nostra diòcesi de Tortosa, com sempre, en Poli Hernández, aquí al control, i des d'aquesta casa del bisbat de Tortosa, on certament no deixa de ser doncs, el lloc on els volem informar, transmetre les principals notícies que creiem que val la pena compartir amb tots vostès. En aquest temps complex, difícil, però no per això ha de ser un temps que ens portigui al desànim, ni molt menys, ni ha de ser un temps que ens portigui possiblement a la desesperació, ni molt menys. Hem d'intentar tots junts posar la confiança en el Senyor i certament creure de que, tot i la vida complicada que ens toca ara, bé, doncs compartir amb la resta de societat, intentar tirar endavant, perquè al final, doncs, lògicament, tornarem a gaudir d'allò que estàvem acostumats a gaudir, de la vida, entre cometes, normal. Però això no implica que, tot i el temps que estem vivint ha de ser un temps de gràcia, un temps per a saber retrobar-nos amb el Senyor, per a assaborir d'una forma diferent també coses que possiblement a mi hem oblidat, i per què no, la pregària també intensa, intensifica la pregària en aquest temps complex que estem vivint, pels qui pateixen, per les persones malaltes, per aquells que estan vivint un moment de dificultat. Aquesta hauria de ser la nostra pregària, que hauria de nàixer de la sinceritat del nostre cor per intentar, si més no, veure amb esperança aquest futur immediat. I dit això, hem de fer un repàs del que ha estat aquesta setmana, que certament hagués pogut ser una de les setmanes més festives de la nostra agenda, però que no ha sigut així. El motiu? Bueno, el motiu certament és la situació que estem vivint. Si haguéssim viscut una situació normal, doncs haguéssim tingut festes amb molta concurrència de feligresos, especialment en la Terra Alta, especialment en la Riera d'Ebre, perquè hi ha dos festes que marquen molt especialment aquest mes de febrer. Estem parlant de la festa de Sant Blai i la festa de Santa Àgueda. Dos festes. Sant Blai, un sant molt festejat en moltes poblacions, que fa que moltes d'elles tinguin la seva festa d'hivern lligada a aquesta data. Benediccions de coquetes, de caramels, benediccions també de fruits, s'envolten al voltant de la festa de Sant Blai. Demanant-li també perquè un no tingui mal de gola, mai més venir la festa de Sant Blai, pues ara agafa un sentit pràcticament amb molt d'èmfasis també, no?, en la situació que estem vivint. Almenys li demanem perquè no emmalaltim. I la segona festa, la festa de Santa Àgueda, festa i patrona de les dones. També moltes poblacions aprofitaven aquesta festa per celebrar la patrona de totes les dones. Certament aquestes dues festes no s'han pogut celebrar amb l'esplendorositat que normalment es celebraven, però no això ha fet impossible que es poguessin celebrar i portar a terme aquestes festes a nivell litúrgic. El mateix va passar amb el dia 2 de febrer, la festa de la presentació del Senyor, la Candelera, coneguda especialment a l'Ametlla de Mar, on milers de persones d'una forma anual es concentraven al port per fer la processó de les torxes de la Mare de Déu. Certament, avui, aquest any, no ha pogut ser així, però no va perdre ni molt menys l'esplendor que aquesta festa demana per a la gent de la Cala, per a la gent de l'Ametlla de Mar. I tot això lligat, certament, a diferents accions que també hi ha programades per aquesta propera setmana. Accions que es portaven sempre d'una forma presencial, però que la pandèmia ha fet que s'hagin de portar d'una forma telemàtica. No deixa de ser una de tantes coses més en les quals doncs, també s'ha canviat i s'ha de, bueno, si més no, fer-ho d'una forma totalment diferent. Com estem parlant del Consell de Presbiteri, que lògicament sempre era d'una forma presencial i que aquesta vegada doncs, serà d'una forma totalment telemàtica. O també l'Assemblea de Mans Unides, que era una de les assemblees que hi participava moltíssima gent i també ha passat a ser una jornada telemàtica. I lligat amb això, la part formativa, especialment dedicada als jovens. Aquesta part formativa, doncs, per segona setmana consecutiva, llançarà la càpsula que van llançar en tot un paquet de càpsules formatives editades per la Delegació de Joventut del Bisbat i que volen això, volen compartir la formació de tants i de tants de jovens. Formes de fer diferents i formes que ens han d'ajudar a mantenir viva la nostra formació i la nostra esperança.
En mediodia,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquesta setmana, com dèiem abans, hem celebrat diferents festes litúrgiques que, malauradament, no han pogut celebrar-se amb tota l'esplendor, possiblement més popular, però que sí que s'han pogut celebrar, evidentment, dintre de la litúrgia, com humana la pròpia litúrgia, no? Com va ser la festa de Sant Blai, dèiem abans, o també la de Santa Àgueda. Però hi ha una especial, que hem de ficar remarcat d'una forma especial, que és la festa de la Candelera, la festa de la presentació del Senyor que vam celebrar el passat dia 2 de febrer. I sempre al voltant d'aquesta festa es celebra una jornada també molt especial, que també l'hem celebrada, lògicament, perquè al final el que demana és pregària o intensificar més la pregària davant d'una realitat que té l'Església, que és aquesta realitat de les vocacions a la vida consagrada, o més ben dit, la vida consagrada a la vida, a la nostra diòcesi i a l'Església en general. Parlem ara amb mossèn Ramon Lavernier, ell que és el conciliari en este cas, de la vida consagrada aquí a la nostra diòcesi. Molt bona tarda, mossèn Ramon.
Bona tarda, mossèn Tomàs.
Una campanya que certament sempre, no?, la celebrem al voltant de la festa de la presentació del Senyor. Per quin motiu celebrem aquesta festa al voltant de la presentació del Senyor?
D'alguna manera, pues, la presentació del Senyor és l'oferiment al Pare per la nostra salvació, que es fa com un inici ja en la presentació del temple, és també pues, el motiu principal de qualsevol vida consagrada, no? L'oferiment de la seva vida a les mans del Senyor, perquè el Senyor, pues, a través dels carismes particulars de cada congregació, pues, faci d'aquesta persona un instrument viu a l'Església, a la nostra diòcesi concret i a l'Església universal.
I aquí dic que aquesta jornada certament sempre porta un lema, no? Com totes les jornades que volen remarcar d'una forma especial cada any, no?, algun aspecte. Jo no sé quin era el lema que aquest any ens convidava...
Sí. Enguany el lema, una mica també pues, agafat d'aquesta encíclica del Papa Fratelli Tutti, era el següent. La vida consagrada, paràbola de fraternitat en un món ferit, pues, per tant d'individualisme, per tanta soledat, per tant d'egoisme, pues, que la vida consagrada sigui una paràbola d'aquesta fraternitat que Déu vol entre tots. Este sentir-nos realment germans, membres de la mateixa Església, d'una mateixa humanitat.
Mm-hmm. Ja que dic que aquesta celebració, aquesta jornada, ens convida també a mirar la nostra realitat pel que respecta a la vida contemplativa aquí i religiosa a la nostra diòcesi. Fent un poc de repàs, i quina és la realitat que tenim a la nostra diòcesi pel que representa a la vida contemplativa, mossèn Ramon?
Sí, la vida consagrada té dos rames, la vida contemplativa i el que diem també la vida activa, no? La vida contemplativa està formada pels monestirs que viuen pues, este carisma de recolliment del món en soledat, en silenci, en pregària pel bé de l'Església i del món, no? Aquí a la nostra diòcesi actualment tenim 9 monestirs de vida contemplativa, on hi ha 62 monges que estan contínuament pregant al Senyor per tots nosaltres, també. Hi ha una petita comunitat, també, contemplativa masculina, que són els monges que estan en la cartoixa de Benicassà, al servei de la comunitat femenina, no? Són dos, però també formen una petita comunitat dedicada també al silenci, a la pregària i al servei de l'Eucaristia i dels sacraments en la religió de Catalunya. Després també tenim la vida activa, que està formada per aquelles congregacions que tenen tot un carisma específic per a ajudar el món, a la societat, a viure la presència de Crist, i en l'ensenyament, sigui també pues, en la sanitària, no? En els hospitals. En la nostra diòcesi tenim ara 13 comunitats de vida activa, 12 femenines i una masculina, que són els germans de la Salle, Pere i Carló. Totes les comunitats i totes les congregacions també de vida contemplativa, pues estan ara en un procés de reestructuració també, no? I per tant, pues, algunes comunitats, sobretot de vida activa, han tingut alguna fusió entre elles perquè, pues, ajudant-se unes a les altres, un major número de religioses, puguin també portar a terme pues, aquesta labor assistencial o d'educació que és pròpia al seu país.
He de dir que la vida consagrada també ha patit en primera línia, podem dir, la pandèmia, no? Hi ha moltes sí, congregacions...
Aquí, doncs, com tot arreu, no? Algunes comunitats han patit, i algunes molt fort, doncs, la Covid, no? I han estat, doncs, algunes incluses perdut, algunes religioses que han mort a conseqüència d'això, no? Però, bueno, m'han tingut aquesta esperança que és el Senyor també ens ajudarà a passar-ho tot i també com per a tota l'Església també un senyal de com se pot viure també inclús malaltes mantenint aquesta esperança en el Senyor.
Perquè certament tot i la pandèmia com tantes i tantes congregacions, no? I també com la pròpia Església, no? Les parròquies s'han mantingut en aquest cas jo diria que en els seus carismes el poble del Canó en aquest cas pues,
com a delegat de la Vida Consagrada, doncs veiem trucant tot aquest any passat, no? Les comunitats que no podien visitar-les personalment, degut al confinament, i sempre notava aquella actitud que esperançava, que la comunitat diria, ho passarem endavant, perquè el Senyor Fernat, el Senyor ens ajudarà, i el Senyor farà que tot això servisca per a una coincident de gran educació. Per tant, se notava molt aquesta esperança cristiana, inclús en les monestirs i comunitats, que han viscut de manera més forta la Covid, la malaltia per la Covid.
No d'una forma molt en primera línia, però certament de que altres diòcesis sí que han tingut religioses i religiosos en hospitals, no? Inclús alguns hospitals depenien bàsicament de... o residències d'ancians, no? Vull dir que aquí també aquesta jornada de pregària també ha de ser d'agraïment per tantes i tantes congregacions que estan al peu del canó, certament en aquesta situació tan, tan complicada que ens ha tocat viure.
Sí, certament l'objectiu de la jornada de la Vida Consagrada ja quan se va inaugurar el primer any és un objectiu triple, no? Primer és la pregària per les persones consagrades al servei de Déu, que són membres vius de l'Església i que estan també pregant per nosaltres, no? Que seria el primer objectiu, pregar per ells i per elles que s'han consagrat al Senyor. El segon també seria, com dius tu, l'agraïment a aquestes persones que han fet la seva vida un igual de l'Església per tot el món, no? I en últim, anar a conèixer aquesta pràctica de consagració a la resta de l'Església, no? A la resta de les parròquies, que moltes vegades, pues, si no se té un monestir o un convent o un col·legi o un hospital prop on hi ha religioses, està una mica més enllà, no? I aquesta jornada ajuda les esglésies de les parròquies de la Iglesia General a tenir present que hi ha homes i dones que s'han conservat al Senyor i que viuen feliços d'aquesta manera.
Certament també no deixa de ser una pregària per les futures vocacions a la vida consagrada en tants de carismes que l'Església ens regala, no? Certament que alguns van desapareixent, algunes ordens, però també n'apareixen de noves, no? Per tant, no deixa de ser la forma com el vent de l'Esperit va bufant en l'actualitat. Doncs mossèn Ramon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No sé si hi ha alguna cosa que ens deixem i que vol compartir amb nosaltres, perquè potser desconeixem o bé d'aquesta jornada o bé d'alguna cosa remarcada de la vida consagrada aquí a la nostra diòcesi. Doncs moltíssimes gràcies i amb aquestes paraules posem el punt i final al programa d'aquesta tarda, escoltant abans de marxar les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon cap de setmana i els esperem, si Déu plau, el proper diumenge per a continuar compartint amb vostès l'alegria de la nostra fe. Fins diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El dia 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes, l'Església celebra la Jornada Mundial del Malalt. És un bon moment per recordar i pregar per totes les persones malaltes i per aquells que les cuiden, i d'aquesta manera manifestar-los la nostra proximitat i afecte. La malaltia és el moment en el qual l'ésser humà experimenta d'una manera radical la pròpia fragilitat i l'ocasió per a obrir-se a Déu amb la confiança de la fe. Per als familiars, és també ocasió per créixer en la vivència de l'amor a qui pateix. Quan la malaltia és afrontada d'aquesta manera, es pot arribar a créixer en la fe i en la caritat, que és el que fa progressar a l'Església en santedat. Per això és tan important l'acompanyament pastoral als malalts i a les seues famílies. La malaltia té rostres concrets. Aquesta jornada ens porta a pensar en les persones que hem acompanyat o estem acompanyant en el sofriment, tant en les pròpies famílies com en les comunitats cristianes, i que han sigut per a nosaltres un autèntic testimoniatge de fe. Desitjo que aquesta celebració es consensie més en aquest aspecte tan important de la vida de les nostres parròquies i comunitats. Des de fa un any estem vivint una experiència de fragilitat universal. Segurament tots tenim coneguts que han patit la malaltia provocada pel Covid-19 i fins i tot que han mort. La incertesa, el temor i la consternació que sentim quan passem per la prova del dolor l'estem vivint col·lectivament. És una malaltia desconeguda que té efectes diferents en cada afectat, difícil de controlar i de predir. Tot això està afectant la vida social i econòmica i les relacions interpersonals i familiars. Que aquesta experiència no ens porte a actituds egoistes, sinó a créixer en la solidaritat mútua, a preocupar-nos per cuidar de la salut de tots i evitar comportaments insolidaris. La jornada d'enguany ens fa pensar també en els malalts que estan en la fase terminal de la vida i necessiten, més que en cap altre moment, sentir l'afecte i la proximitat dels seus i de la comunitat cristiana. Hem d'evitar que arriben a pensar que són una molèstia o un destorb, o que la seva vida ja no val perquè no és útil o no té qualitat. La dignitat de la vida humana no depèn ni de la seva utilitat ni de la seva qualitat. La persona té un valor absolut en ella mateixa i ha de sentir-se estimada en tot moment. La mesura de l'autenticitat de l'amor cristià és estar més a prop dels qui més ho necessiten. Aquests valors, que han configurat la nostra cultura des de fa segles i han donat lloc a una gran quantitat d'institucions dedicades a cura dels malalts i que ara estan en perill per l'extensió d'una cultura caracteritzada per un individualisme sense límit ètic que transforma els desitjos en drets i en lleis, són els que han d'encoratjar en tot moment la nostra acció pastoral. Demanem al Senyor que també l'actuació dels legisladors, la primera obligació dels quals és defensar la vida dels més fràgils, garantir les cures necessàries i evitar tot allò que la puga posar en perill, es guiï per aquests principis que són el fonament d'una civilització veritablement humana. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.